Música de David Bisbal i el so de les dues en punt. Nosaltres ens acomiadem del Cesc Freixas i del Pau Alabajos. Moltíssimes gràcies avui per jugar amb nosaltres i us deixem amb tota la informació el 14-15. Nosaltres tornem demà a les 9.
Bon dia, són les dues.
Amb Xavi Parc.
Salut fa un pas més en la seva estratègia de cribatges massius. A partir de dilluns estendrà les proves PCR a Vilafranca del Penedès i a Santa Coloma de Gramenet. Se sumaran, doncs, a Sabadell, Terrassa i Ripollet. En aquest cap de setmana s'estan fent testos, sobretot, a la població jove per detectar asimptomàtics. En les últimes 24 hores, al conjunt del país s'han diagnosticat 1.143 casos nous. De seguida en parlem, tot plegat l'endemà que el Parlament reprovés Felip VI entre avisos dels lletrats d'un nou xoc amb el Tribunal Constitucional. Avui, precisament, el vicepresident Pere Aragonès ha assegurat que tant li fa el que digui el Tribunal, perquè el que compta és el que ahir es va aprovar al Parlament. De seguida el sentirem. I en esports, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Barça jugarà la temporada aquesta nit a la Champions contra el Nàpols.
A les 9, des d'una hora abans de la sintonia de recurs, Blaugrana rebran el conjunt italià amb l'1-1 de l'anada a San Paolo. Partit disputat ara fa 165 dies. Qualsevol cosa que no sigui una derrota o un empat a més d'un gol donarà la classificació al Barça pels quarts de final. A la mateixa hora, a les 9, es jugarà el Bayern de Múnich-Chelsea, de quin sortirà el rival de Blaugrana o napolitans. I qui no hi serà a Lisboa és el Real Madrid. El conjunt de Zinedine Zidane va perdre contra el Manchester City per 2-1 i va caure als vuitens de final per segona temporada consecutiva.
A RAC 1, 14-15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
En les últimes 24 hores s'han detectat 1.143 casos de coronavirus, tots diagnosticats per PCR. La gran majoria, 7 de cada 10, s'han detectat a Barcelona i l'àrea metropolitana. Són les últimes dades que ha publicat el Departament de Salut i que confirmen la tendència dels últims dies a una certa estabilització. El risc de rebrot es manté constant, és a dir, no puja, que ja és molt, i l'índex de propagació, la famosa R, es manté a l'1. Això vol dir que cada infectat de coronavirus el contagia només a un altre persona. En les últimes 24 hores, per cert, les funeràries han reportat 3 defuncions més, amb la qual cosa la xifra de morts per coronavirus des que va començar la pandèmia a Catalunya ja és de 12.815 persones. Fa dies que ho diem, l'increment de positius es deu en part també a l'increment de proves PCR. En l'última setmana se n'han fet prop de 80.000, més del doble que fa un mes. Tot plegat respon a un canvi d'estratègia per avançar-se al virus i que té com a punta de llança els cribatges massius que s'estan fent al Vallès per detectar asimptomàtics i evitar que continuïn escampant la Covid sense saber-ho. Ara mateix se n'estan fent a Sabadell, Terrassa i Ripollet, i a partir de dilluns se'n faran també a Vilafranca del Penedès i a Santa Coloma de Gramenet. Ho hem sabut aquest migdia. A Santa Coloma les proves es faran als residents dels barris de Llatí i Fondo i van adreçades especialment a aquells que en els últims dies hagin tingut contacte social sense respectar les mesures de seguretat, sense distància ni mascareta, en espais tancats, en reunions d'amics o amb aglomeracions. A Vilafranca el cribatge massiu es farà al centre cívic L'Escorxador, a persones de 19 a 40 anys sense símptomes, encara que no hagin estat en contacte amb cap positiu, precisament per això, per detectar asimptomàtics i evitar que vagin escampant el virus. És, com dèiem, l'estratègia que s'està seguint al Vallès Occidental. En les últimes 24 hores s'hi han detectat 131 positius per PCR. Segons dades de Salut, el primer dia se'n van fer 789 a Sabadell, mentre que a Ripollet es va arribar a les 665. Ahir, primer dia de testos massius a Terrassa, es van fer 925 proves. Però a banda d'aquest cribatge, els ajuntaments també fan mans i mànigues per reduir els contagis amb campanyes informatives i amb batudes policials. Corresponsal al Vallès, Albert Segura, bon dia.
Bon dia. Les dues capitals comarcals han posat la mirada sobretot en els joves i les reunions públiques. A Terrassa s'ha optat per remullar parcs i places per evitar trobades nocturnes i, a més, a partir d'avui mateix, els bars i restaurants no poden obrir més enllà de la mitjanit, evitant així llargues estades al carrer. A Sabadell, aquesta opció sobre la taula ara per ara, però encara no s'ha decidit fer una passa endavant. El que sí que es fa és informar la població amb megafonia a través d'un cotxe que ressegueix els principals carrers de la ciutat, on es recorden les mesures de seguretat imprescindibles per tallar la propagació del virus.
Baixis la guàrdia. Evitar rebrots és responsabilitat de tothom. L'ús de la mascareta és obligatori. Mantingueu la distància de seguretat. Renteu-vos sovint les mans.
Ripollet, ara per ara, no ha optat per mesures més contundents. L'únic dels tres municipis on s'han fet proves PCR porta a porta, al barri del Pont Vell, on més casos s'han registrat. Tant a Ripollet com a Terrassa i Sabadell, avui es segueixen les proves a les carpes mòbils que aquests dies han generat cues a ple sol de fins a dues hores.
Gràcies, Albert. A Terrassa, com sentíem, les mesures van enfocades a evitar les aglomeracions al carrer, sobretot pel que fa als joves. L'alcalde Jordi Ballart n'ha parlat aquest matí en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Millorar el control a l'espai públic, sobretot les aglomeracions de ciutadans, de persones joves en diferents places, sobretot a les nits. En aquest sentit, doncs, estem fent neteges amb aigua pressió en diferents punts, hem implementat tema de la seguretat i també en el cas de les terrasses, dels barris restaurants, també hem reduït l'hora de tancament. Fins ara els divendres i cap de setmana tancaven a la una i hem avançat el tancament a les 12.
Amb les dades a la mà, els experts avisen que la situació al Vallès és preocupant. D'una banda, Terrassa i Sabadell comencen a tenir símptomes de millora, però en canvi els números es comencen a descontrolar en altres punts com Mollet o Granollers. Dani López, del grup de recerca de biologia computacional de la UPC, compara la propagació del virus amb un incendi forestal i avisa que calen més bombers. N'ha parlat també el Via Lliure.
Caldria que hi hagués més recursos de persones i especialment caldria pensar en la sostenibilitat d'aquesta vigilància, perquè estem sometent assistència primària, estem sometent a salut pública a una enorme tensió i el que no és fàcil és mantenir aquesta tensió durant moltes setmanes i mesos. Per tant, caldrà pensar en reforços de persones, encara que sigui tan sols, per poder mantenir el sistema de contenció en bona forma.
Ara ho sentíem per boca de Dani López. L'assistència primària està sotmesa a una tensió enorme i l'arribada d'aquests nous brots ha tingut una altra conseqüència, que és que molta gent té por, si més no, una certa reticència a l'hora d'anar al centre d'atenció primària. Això dificulta el seguiment de malalties cròniques, com la diabetis, un fet que pot tenir conseqüències greus a llarg termini. Maria Costa.
Les visites als CAPs s'han reduït considerablement des del confinament, més enllà de la saturació que van patir molts centres en plena pandèmia el mes de març. Ara moltes famílies tenen una certa reticència a anar als centres d'atenció primària. El Col·legi de Metges de Barcelona alerta que això pot tenir una conseqüència directa en malalties cròniques, com per exemple la hipertensió o la diabetis. Com que no es programen tants controls com que caldrien, el seguiment a pacients es complica i, per tant, a llarg termini empitjora la seva qualitat de vida. Ho explica Sònia Miravet, metgessa de família de l'Àrea Bàsica de Salut Martorell i vicesecretària del Col·legi de Metges.
En el cas específic de la diabetis hi ha moltes complicacions, no? A nivell, per exemple, de la retina, a nivell renal, que fa que si hi ha un mal control metabòlic mantingut, no? Durant mesos, sí que es pugui afectar. Potser no és, no? De nivell més vital, però sí a nivell de complicacions i, per tant, també a nivell de que empitjorarem la qualitat de vida, no?, de les persones amb patologies cròniques.
Miravet insisteix que els centres d'atenció primària estan al límit amb l'increment de proves PCR i també pel cansament físic i mental dels professionals sanitaris.
Això pel que fa als centres d'atenció primària, que són els que estan patint més, a diferència del que va passar amb la primera onada als hospitals, la situació no té res a veure amb la del març i l'abril. Ara mateix hi ha ingressades per Covid 544 persones i 108 més a la UCI. Ara bé, els professionals sanitaris alerten que a la tardor la situació pot arribar a ser crítica. N'ha parlat també el Via Lliure al cap de la unitat Covid de l'Hospital del Mar, Robert Guerri.
En el moment en què aquestes condicions ambientals no siguin tan bones, i estem parlant en aquest moment en què baixin les temperatures, la radiació ultraviolada sigui menor, estiguem tots més en els interiors, diguem, perquè més junts, la transmissió pot ser molt més efectiva, amb càrregues virals molt més altes, i això, juntat amb la grip i amb la situació, diguem, de les infeccions estacionals, pot ser una situació, diguem, de greu. Per tant, hem d'estar preparats.
Un diagnòstic que Dani López comparteix plenament. De fet, l'expert de la Politècnica no descarta que calgui fer confinaments puntuals o tancar alguns centres educatius.
Ens ha de preocupar especialment la tornada a les escoles, la tornada als llocs de treball, en el moment en què la gent està més en llocs tancats, on les agrupacions de persones en escoles, instituts, universitats són grans. Doncs aquest és un repte important que haurem de saber afrontar i haurem d'afrontar amb valentia. Jo vol dir que si en determinats moments cal tancar algun institut o alguna, alguna escola universitària, doncs també tocarà fer-ho, clar.
Tot i així, López subratlla que tornar a les escoles ha de ser una prioritat. Dues i deu minuts, ho dèiem a la portada. El vicepresident Pere Aragonès assegura que el Tribunal Constitucional no els farà canviar de parer i que el que és vàlid és el que es va decidir ahir al Parlament de Catalunya. Recordem que el Parlament va reprovar a Felip VI. Aragonès resta importància al fet que encara no s'hagin publicat el butlletí oficial del Parlament, el que precisament es va acordar que Catalunya és republicana i que no reconeix cap rei.
El que és rellevant és el que es vota i el que es discuteix en un Parlament. I ahir va ser molt clar el que es va discutir i el que es va votar. I això és el que és important. I el Tribunal Constitucional pot dirimir-se, però no canviarà la posició republicana d'una majoria de ciutadans de Catalunya. És més, és una raó més, ens estan carregant de raons per fer avançar aquest país cap a la República Catalana.
Aragonès ha insistit en que els ciutadans tenen dret a saber on ha anat el rei emèrit Joan Carles I. Precisament avui La Vanguardia publica que el rei emèrit podria ser a Nova Zelanda. Segons aquesta informació de Maria Àngela Alcázar, l'aturada a Abu Dhabi només hauria estat una parada tècnica per carregar combustible. El diari apunta que Joan Carles I havia confessat a alguns amics temps enrere que si hagués de marxar d'Espanya se n'aniria precisament a Nova Zelanda. I tot això avui que s'ha filtrat també la suposada primera fotografia del rei emèrit a Abu Dhabi. La imatge hi surt el rei baixant per l'escala de l'avió. A tot això, Òmnium ha demanat a la Fiscalia Suïssa que citi a declarar Joan Carles I immediatament com a acusat i cobri una investigació criminal contra ell. Ho explica el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri.
Davant la inacció, de fet, la connivència de la justícia espanyola, de la Casa Reial, de la pròpia Moncloa, amb aquesta fugida del rei emèrit, hem demanat a la Fiscalia Suïssa que citi a declarar el Borbó i que obri una investigació criminal contra Joan Carles I.
Òmnium també reclama que si es confirma oficialment la fugida i el perdó del rei emèrit, Suïssa n'informi la Interpol i el sistema d'informació Schengen perquè Joan Carles I sigui posat a disposició de les autoritats del país. De fet, el PSC considera que ara no és un bon moment per plantejar la monarquia amb un referèndum. Segons la portaveu dels socialistes a Catalunya, Eva Granados, no té res a veure les presumptes irregularitats de Joan Carles I amb el model d'estat. Creu que no es poden barrejar naps i cols. N'ha parlat Europa Press.
Jo crec que no s'han de barrejar ja els presumptes fets delictius per part de l'excaps d'estat amb la forma de govern. Tan clarament et dic que la justícia ha d'actuar i s'han d'aclarir els fets com que ens reafirmem amb el nostre suport a la Constitució i a la nostra arquitectura institucional i en cap cas posar-la en crisi. L'últim que ara ens interessaria, però sobretot els interessos de les persones més vulnerables, és obrir un altre debat sobre la forma d'estat.
Granados, que per cert també parla sobre la taula de diàleg en aquesta mateixa entrevista a Europa Press. La portaveu del PSC diu que si encara no s'ha reunit és precisament per culpa de Junts per Catalunya i d'Esquerra que no es posen d'acord. I precisament sobre aquesta qüestió el govern acusa el govern espanyol de posar pals a les rodes per no celebrar la trobada. Per tant, es van passant la pilota i es van tirant els plats pel cap. El govern català recupera una condició a més que semblava ja morta i enterrada, que és la figura del mediador. La portaveu Meritxell Budó es despenja ara posant-ho com a condició per reunir la taula de diàleg. Segons Budó, sense un intermediari no aniran enlloc. N'ha parlat també Europa Press.
Ara més que mai s'ha posat en evidència que per poder negociar, arribar a acords i que es compleixin aquests acords amb el govern de l'Estat espanyol, cal una figura del mediador que vetlli precisament perquè tot allò que s'acordi es pugui dur a terme i que hi hagi aquest compromís. En qualsevol resolució de qualsevol conflicte polític sempre intervé la figura del mediador i nosaltres creiem que ara més que mai és necessari.
Budó, que veu molt complicat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya si guanya les eleccions. El portaveu insisteix que Puigdemont és el líder indiscutible de Junts per Catalunya i hauria de poder optar a la investidura. Per cert, la CUP avisa avui que la via unilateral és l'única possible per forçar l'Estat a un diàleg. El diputat Carles Riera ha assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que no faran de nou un referèndum simbòlic.
Nosaltres un altre referèndum de pega no el farem, ni el proposarem ni el convocarem. És a dir, la CUP vol defugir absolutament qualsevol tipus d'iniciativa que sigui merament simbòlica. Creiem que l'època dels símbols s'ha acabat i s'ha esgotat per abús. És a dir, ja n'hi ha prou. 14-15.
Encara farem dos apunts més. La coordinadora d'usuaris de la bicicleta exigeix sancions més dures pels conductors que atropellin ciclistes a la carretera, denunciant que els càstigs ara mateix només són exemplars quan el conductor va begut o ha consumit drogues, i recorden que un atropellament mortal és homicidi, que cal que es castigui, per tant, com a tal. Marc Anturri.
La coordinadora fa anys que insisteix al govern espanyol perquè reformi la normativa, però no se'n surt. De fet, durant el darrer mandat de Rajoy va passar just el contrari i es van rebaixar les indemnitzacions per a les famílies de ciclistes morts a la carretera. Per tot això, els ciclistes se senten menys tinguts dins i fora la carretera i recorden que per llei tenen el mateix dret a ser a la carretera que qualsevol cotxe. Ho ha denunciat a RAC1 el portaveu de la coordinadora d'usuaris de la